Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb el repàs amb titulars, amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia.
Plataforma Stop Desahucios al Maresme, afectats per la hipoteca, va fer ahir un acte de protesta davant l'Ajuntament de Calella per reivindicar l'empadronament de persones que estan ocupant un habitatge.
Una petició que es fa concretament pel cas del company que anomenen Mohamed i que, segons expliquen, ha ocupat un habitatge que és propietat d'una entitat bancària. En parlarem amb Marta Afuera, que és membre de Stop Desahucios al Maresme, afectats per la hipoteca.
Segon dia d'examen pels estudiants de quart d'ESO que s'enfronten a les proves de competències bàsiques.
Es realitzen a prop de 70.000 estudiants de Catalunya, es distribueixen en dos dies. Avui els estudiants s'han examinat de la competència científico-tecnològica i també de llengua estrangera.
Els paradistes del Mercat Municipal de Calella veuen amb bons ulls l'arribada d'un gestor que assessori i que orienti les polítiques de comerç de l'equipament.
Diuen que la notícia donada per la primera tinent d'alcaldia a principis d'aquesta setmana arriba en un moment decisiu per la situació delicada en què es troba el mercat, amb només 4 paradistes en actiu. Avui escoltarem la veu dels paradistes en la persona de Cèlia Romero, que traçarà també quins són els principals reptes i problemes amb què es troben.
I compte enrere per l'entrega dels premis musicals que ha reconegut l'Screaming amb una nominació.
Està nominat als Ameripolitan Music Awards, que s'entreguen aquesta matinada, hora d'aquí a Texas. Competeix en la categoria de millor festival musical amb altres 4 certàmens que se celebren als Estats Units. El director de l'Screaming Festival, Carlos Díaz, de la productora Toro Records, assistirà a la gala d'entrega dels premis que se celebrarà al Paramount Theater d'Austin.
I aquesta primavera es farà el primer festival de jocs de taula moderns, es diu Ludical, i es farà a l'Ajuntament Vell.
Serà el 13 de maig durant tot el dia, de les 10 del matí a les 8 del vespre. Hi haurà a disposició dels usuaris tota una sèrie de jocs de taula moderns. Els impulsors compten amb el suport de Banxe Errante, una associació de Mataró que ja ha organitzat festivals com aquest a la capital del Maresme.
La plataforma d'Stops Desahucios al Maresme, afectats per la hipoteca, va fer ahir un acte de protesta davant l'Ajuntament de Calella, en aquest cas per reivindicar l'empadronament de persones que estan ocupant un habitatge. Una petició que es fa concretament pel cas del company que anomenen Mohamed i que, segons expliquen, ha ocupat un habitatge que és propietat d'una entitat bancària. Estem a l'espera, no havíem de parlar amb Marta Fuera, que és la portaveu d'aquesta plataforma d'Stops Desahucios al Maresme, afectats per la hipoteca. De moment no podem contactar amb ella i, per tant, passem a la següent qüestió i estarem pendents per poder parlar amb Marta Fuera. Com us expliquem, és membre de la plataforma Stop Desahucios de l'Alt Maresme, afectats per la hipoteca, i ahir van fer un acte de protesta davant l'Ajuntament de Calella per reivindicar l'empadronament de persones que estan ocupant un habitatge a la ciutat de Calella. I ara parlem de que avui és el segon dia d'examen pels estudiants de quart d'ESO que s'enfronten a les proves de competències bàsiques, unes proves que realitzen a prop de 70.000 estudiants de tot Catalunya i que s'han fet ahir i avui, Dolors.
I avui els estudiants s'han examinat de la competència científico-tecnològica, també de llengua estrangera. Ahir va ser el primer dia i es van avaluar de català amb una comprensió lectora d'un text de Maria Barbal, també de matemàtiques i llengua castellana. La prova de quart d'ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència científico-tecnològica i també en competència matemàtica. El cap d'estudis de l'Institut Bisbe Sivilla, Joaquim Mallorquí, ha explicat que l'objectiu que es marca al Departament d'Ensenyament és el de buscar els punts forts i els punts febles dels estudiants quan arriben a quart d'ESO per si s'han de modificar plantejaments en els mètodes educatius, per si s'han de modificar.
A veure una mica quins són els punts forts, quins són els punts febles dels nostres alumnes quan arriben a quart d'ESO, per intentar corregir algunes estratègies, doncs una manera de plans d'estudis o metodologies, o buscar una mica de buscar noves dinàmiques que puguin ajudar a solucionar doncs aquestes mancances que es poden detectar en els nostres alumnes.
Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per l'alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català. Passant ara 4 minuts de 2:15 del migdia, a tot això, el portaveu del sindicat USTEC Estès, el calellenc Ramon Font, rebutja el plantejament d'aquestes proves perquè, segons diu, fomenten la competitivitat entre els centres educatius en comptes de millorar la qualitat de l'ensenyament. Creu que les proves de competències bàsiques tenen riscos pedagògics i sociològics, ja que estan pensades per obeir i no pas per pensar.
Si es fa una competició entre centres, això pot fer que els centres vagin acumulant a les famílies, diguéssim, que més bons resultats poden donar al sistema, perquè els resultats que tinguin els alumnes tenen molt a veure amb la seva extracció social. Una altra seria pedagògica, de les competències en si, que nosaltres el que estarem fent és ensenyar els alumnes a passar unes proves i no realment el que necessiten moltes vegades els alumnes. Per una comprensió crítica, pensa que les competències bàsiques estan més pensades perquè obeïm que no pas perquè pensem.
Des del sindicat USTEC Estès consideren que aquestes proves són avaluacions estandarditzades que serveixen només per classificar els alumnes d'una població determinada en funció del seu resultat acadèmic. Els prop de 70.000 alumnes que participen a les proves pertanyen a un total de 1.064 centres educatius d'arreu del país, 547 de titularitat pública i 517 centres concertats i privats. Els centres podran conèixer el resultat, serà a partir del 18 d'abril.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I aquest dilluns, la tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Núria Parella, avançava aquí mateix a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió que el mercat municipal formarà part d'una prova pilot de la Diputació de Barcelona per tal de dinamitzar mercats municipals. Concretament, l'organisme supramunicipal posarà un gerent que analitzi i que faci propostes per garantir el futur del mercat municipal, un gerent que serà compartit per altres mercats municipals de la zona. I avui hem volgut saber què n'opinen els paradistes del mercat, que arribi aquesta figura, la figura del gerent. La Dolors ha anat fins al mercat i ha parlat amb la Cèlia Romero.
Estem amb la Cèlia Romero de la parada Fem Salat. Doncs d'entrada això, què us sembla que vingui aquí un gestor, encara que sigui compartit, però un gestor per intentar trobar solucions al mercat, fer una anàlisi sobre el que està passant i trobar-li futur, no?
Sí, bon dia. Molt bé, ens sembla molt bé, molt bona idea, perquè tot el que sigui poder gestionar, arrencar i ajudar ens sembla bàsic, perquè tenim dificultat doncs, a vegades també per posar-nos d'acord, perquè dintre de ser una comunitat tothom actua una mica de manera individual i per compartir horari, per exemple, per intentar anar tots a una, i dintre de que tots volem el millor i donar un molt bon servei i sobretot un producte de primera qualitat, sempre tenim alguna dificultat per acabar de consolidar-nos. Llavors això pot ser una bona idea. Això que altres vegades també dintre d'altres ajuntaments que hi havia en aquell moment, altres mandats, ha costat de canviar coses i tot, però bueno, ara com que estem en un moment que també tenim alguna dificultat i som molt pocs paradistes, doncs pensem que és una molt bona idea.
Avui estem parlant amb la Cèlia, que tot i que no podem dir que sigui oficialment la portaveu dels paradistes del mercat, però sí que ella avui parla en nom de tots. Aquesta figura del gestor que potser el que ajudarà és tenir una visió global, no? A banda de les necessitats i objectius que tingueu cadascun dels paradistes a nivell particular.
Sí, és per si una visió més general, més profitosa, que sigui sobretot molt o de màrqueting o venedora. Potser nosaltres actuem amb molt bona intenció i tenim molt bon producte, però potser hi ha coses que no li sabem treure tot el profit, i d'aquesta manera suposo que ens ajudaran i ho farem més bé cada dia.
La poca varietat de producte que la gent es pot trobar al mercat, deia la tinent d'alcaldia Núria Parella, que és el principal objectiu, el principal repte, acabar d'omplir parades. Vosaltres creieu que això serà el definitiu?
Sí, pensem tots que el principal problema que tenim per la poca afluència de gent Sí, és la poca oferta, ja sigui alimentària, ja sigui d'altres productes que volen obrir les portes a qualsevol altre producte, també que no sigui alimentari, però sobretot és aquest és el principal problema que tenim, que la persona que ve fins aquí ve expressament per veure't, perquè realment no troba tota la varietat que hauria d'haver-hi.
I el fet de la competència, comercial que teniu aquí ben a tocar, en aquest carrer Sant Joan, això...
Sí, el carrer Sant Joan està clar que és el primer, la gent arriba primer al carrer Sant Joan i li costa molt més arribar al mercat per tanta oferta que troben al carrer. S'ha fet un carrer d'alimentació, és un mercat al carrer. Llavors nosaltres es pot dir que estem al final i tot i que... estem molt a prop, sempre costa més arribar-hi. Per nosaltres és un inconvenient que hi hagi tanta oferta al carrer.
Alguna cosa que penseu que s'hauria de fer aquí al mercat? No sé, hi parlo, per exemple, horaris, no? Que és un tema que tu també has posat sobre de la taula. Es podria modificar, fer algun canvi en alguna cosa?
Sí, havíem parlat també quan el bar estava obert i així, era de fer un horari més unificat, a tenir obert fins al migdia, perquè ells proposaven també fer-lo de la planxa i fer dinars i tot, i llavors com més parades fóssim, més àgil seria tot. I llavors això li hem donat la volta diverses vegades d'obrir com horari intensiu, més hores obertes però més seguides, i llavors podrien donar un servei al migdia. Que també pensem que aquest servei seria bo, que seria quan el carrer Sant Joan estigui tancat. Llavors nosaltres també tindríem un avantatge sobre el carrer, de dir, bueno, oferim un servei que el carrer no ofereix, tot i que obrim a primera hora del dematí, a les 7 del dematí, que també penso que és un servei que oferim que el carrer no ofereix.
I aquesta proposta com està?
Bueno, hi estem treballant i entre nosaltres ho estem comentant, a veure si arribem, però també és una dificultat afegida perquè dintre de l'activitat de cadascú tothom té necessitats diferents i per exemple la companya del peix que ha d'anar a comprar al migdia, llavors complir tots els horaris de matí, migdia i nit que té un altre negoci també és molt complicat.
Però sí que una mica molestos pel que va dir el Jaume de la lleteria que es va col·locar aquí, que es va instal·lar aquí al mercat al desembre, que va tancar parada a finals de gener, i ell posava l'accent justament en els horaris del mercat com un dels factors doncs, que feia que el seu negoci no fos viable. Una mica molestos, no?
Sí que estem molestos perquè tots venim a primera hora del matí a les 7 i estem aquí amb la nostra parada muntant-la, lluitant-la, i realment ell, pues sí, pues o venia més tard, si ho pots entendre, perquè potser a primera hora tampoc no hi ha tant de públic. El que llavors ens ofèn és que dintre dels horaris i dintre d'intentar tots obrir el màxim de dies possibles i les màximes tardes possibles, doncs també marxava més aviat a la tarda. Llavors, els que sí que hi érem, doncs veies que et quedaves sol. Jo m'havia quedat sola les dues tardes que vinc, dijous i divendres, m'havia quedat sola a les 7 de la tarda, perquè els altres dos paradistes no venien, i te sap molt de greu que digui que no ve ningú a les tardes i a les 7 estaven ells sols de 5 a 7, quan l'horari l'haguessin pogut parlar com a mínim tots tres que érem aquí. Ha tingut molt de ressò que ell ha tancat la parada aquí després d'un mes i mig, dos, havent estat al mercat, i en canvi la parada al carrer, a la seva botiga al carrer Sant Antoni no ha tingut cap ressò. Vull dir, nosaltres aquí el que volem són persones amb moltes ganes i moltes ganes de treballar, però sobretot professionals, perquè sap molt de greu que per provar a veure si em va bé o no, que tots ho volem, que ens vagi bé, vull dir tots, però sap molt de greu aquest poc període de temps que ha estat, sí que ens fa anar més malament que bé, la veritat.
No llanceu la tovallola, no?
No, tenim ganes de treballar, de lluitar, confiem en el nostre producte, confiem en la gent que ens ve a veure cada dia i el que volem és donar una molt bona varietat, producte de proximitat i una excel·lent qualitat.
Gràcies, Cèlia.
Molt bé, a vosaltres, moltes gràcies.
57.9 FM. Tenines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Tenines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
Dos minuts i arribem a tres quarts de dues. Reprenem la informació amb la que obríem l'Info Migdia. La plataforma Stop Desahucios al Maresme, afectats per la hipoteca, va fer ahir un acte de protesta davant l'Ajuntament de Calella per tal de reivindicar l'empadronament de persones que estan ocupant un habitatge. Una petició que es fa concretament pel cas del company que anomenen Mohamed i que, segons expliquen, ha ocupat un habitatge que és propietat d'una entitat bancària. Dolors.
Aquest és el seu lloc de residència habitual i, basant-se en això, sol·licita ser donat d'alta en el padró municipal, que és un registre, recordem-ho, administratiu, que té per objectiu reflectir amb la màxima fiabilitat la realitat demogràfica del municipi, és a dir, la residència efectiva al municipi. És un registre que gestiona l'àmbit municipal, l'àmbit local, l'Ajuntament. A priori, qualsevol persona que es vol empadronar ha de presentar dos documents, el de la seva identitat i qualsevol que corrobori el domicili. El dilema, doncs, que es planteja en els casos d'ocupació és que aquest segon document, ja sigui el de propietat o el de lloguer, no es disposa, però les plataformes afirmen que el dret d'empadronament hi és igualment i que hi ha altres mecanismes dels quals disposa l'administració local per fer-lo efectiu.
Des de Stop Desahucios al Maresme denuncien que l'afectat ha sol·licitat de forma reiterada l'empadronament sense obtenir resposta. Una situació que els va portar ahir a plantar-se davant l'Ajuntament. Marta Fuera és membre d'aquesta plataforma. Gràcies avui, benvinguda, i gràcies per acompanyar-nos a l'Info Migdia.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Marta, prèviament, en quina situació es troba en Mohamed? On viu i com és l'habitatge en el que està?
Bé, doncs, es troba en una situació que malauradament ens trobem persones d'aquí, d'allà i de més enllà. O sigui, gent que durant aquests anys que ha durat la crisi d'estafa, que recordem que són ja més de 10, doncs s'han vist abocats a la pobresa, a la misèria, i que han estat tota la vida treballant i ara es veuen que no tenen recursos per poder fer front al pagament d'habitatges. I alhora, doncs, es troben que les administracions no responen a aquesta situació d'emergència i no estan donant alternatives habitacionals ni estan responent amb celeritat, doncs, a aquestes situacions d'emergència. I, per tant, s'han vist abocades a l'única solució que tenien. O bé havien d'anar a viure sota un pont, o bé, doncs, l'estratègia que hem optat, les plataformes que defensem el dret a l'habitatge, és el tema d'ocupar habitatges de propietat d'entitats bancàries, de grans tenidors com la Sareb, o de grans immobiliàries, perquè aquests habitatges, diguéssim, que han anat a petar a mans de les entitats bancàries i l'únic que els estan fent servir és per especular. I nosaltres pensem, doncs, que aquests habitatges tenen que tenir un ús social, un ús per les persones que els necessiten.
Marta, ens podries confirmar, doncs, que ell està ocupant un habitatge que és propietat d'una entitat bancària? És l'únic ocupant d'aquest habitatge?
És l'únic ocupant d'aquest habitatge, però en aquesta mateixa situació, en aquest cas, la casualitat ha volgut que sigués una persona sola, però en aquesta mateixa situació, diguéssim, que s'hi troben famílies amb menors, persones amb problemes de tot tipus, fins i tot de problemes mèdics, tota mena de persones que han hagut de fer front a aquesta problemàtica, i l'única alternativa que han tingut, i tots faríem el mateix en la seva situació, és ocupar un habitatge, i per que sigui un mal menor, diguéssim, que com a lluita política l'estratègia que segueix és ocupar habitatges propietat de grans tenidors, d'entitats bancàries, de la Sareb.
Per posar-nos una mica en context, ella acaba d'arribar a Calella i ha ocupat aquest habitatge i a partir d'aquí ha mogut tota la tramitació per empadronar-se?
Sí, efectivament, ell ha fet ja més de 3 intents de dirigir-se a l'Ajuntament per escrit demanant l'empadronament, perquè hem de recordar, doncs, que ho heu dit molt bé al començament, el patró és un registre administratiu, doncs, que el que vol és reflexar el domicili on resideixen les persones que viuen a cada població, perquè l'objectiu és senzillament deixar constància d'un fet, perquè a la societat necessitem, cada municipi necessita saber, és una qüestió de bé comú de la societat saber què està passant en aquell municipi, quines persones hi viuen, tant pels drets com pels deures, i per tant és una qüestió que ens interessa a tots, saber què està passant al nostre municipi, i no mirar aquesta realitat, mirar cap a un altre costat, doncs agreuja les problemàtiques que hi ha, fa que no s'afrontin, fa que la persona pateixi moltíssim perquè no té accés a drets bàsics i fa que també la població en la que viu tingui repercussions de problemàtiques que es poden enquistar, es poden empitjorar i poden afectar de manera encara més greu a altres persones de l'entorn. I per tant és un interès comú que aquesta situació es conegui i s'afronti. I el primer pas és realitzar l'empadronament d'aquesta persona, d'aquesta família.
Quan ho va demanar per primera vegada? O sigui, aquest de no obtenir resposta, a quan en remunta? Setmanes, a mesos?
A mesos, estem parlant de mesos. Ara no te sabria dir la data exacta, disculpa, perquè no tinc els fulls al davant de les peticions de l'empadronament, però estem parlant de fa més de 4 mesos, sí, sí.
Aquest, el Mohamed, el vostre company, s'ha adreçat en alguna ocasió a serveis socials?
Sí, i tant, clar. Un dels protocols que nosaltres seguim és que la persona ha de fer els passos i ha d'anar a serveis socials i ha de dirigir-se, també ho fem per escrit, via una instància a l'Ajuntament de Calella, en aquest cas, perquè doncs quedi constància per escrit que s'ha sol·licitat aquest tràmit, sí.
Quan, ara ell, què és el que ha de fer per empadronar-se? Ell, evidentment, no té el títol de la propietat d'aquest habitatge, no té un contracte de lloguer, està ocupant l'habitatge. Com ho ha de fer per tal d'aconseguir l'empadronament?
Nosaltres no ens inventem res, és el que diu la llei. Està publicat en el butlletí oficial de l'Estat, això, en la normativa que regeix l'ordenament de l'empadronament. Hi han diferents maneres per demostrar que una persona doncs, està visquent en un habitatge. Una és un contracte de lloguer, l'altra pot ser un document de propietat, i una altra, quan no es tenen documents que puguin acreditar que un està visquent en un habitatge, doncs és senzillament que l'Ajuntament té l'obligació de passar a visitar aquest habitatge i comprovar a través de la policia local o de serveis socials, de personal de serveis socials, doncs que efectivament en aquell habitatge hi viuen les persones que estan demanant l'empadronament. I és un tràmit que diguéssim que els ajuntaments ara ja estan fent de forma normal, habitual. Ajuntaments com el de Pineda, com el de Malgrat, com el de Blanes, jo en conec molts més que estan fent aquesta gestió de forma completament habitual i normal. I el que demanem a l'Ajuntament de Calella és que compleixi la llei i, per tant, que faci efectiu aquest empadronament sense donar més voltes.
Uh-huh. Marta, el Mohamed rep cap altra prestació, cap altra ajuda social per part dels serveis socials de Calella?
Per part dels serveis socials de Calella, jo tinc entès que no. Uh-huh. Tinc entès que no. No l'hem acompanyat personalment als serveis socials i, per tant, no sabem, sabem el que ell ens ha dit i tenim els coneixements del que ell ens ha dit, perquè és una relació entre els serveis socials i ell. I, per tant, nosaltres el que defensem en aquest cas concret, a banda de la situació que ell pugui tenir a nivell d'ingressos o la situació personal que pugui tenir, és que una qüestió que està doncs, tramitada legislativament d'una manera doncs que es compleixi, perquè a més és un bé per tota la societat. Si les situacions d'ocupació no s'afronten amb una població, els problemes derivats d'aquestes situacions, de persones que estan passant-ho molt malament i que tenen condicions de vida molt complexes, s'empitjoren. El que estem demanant ara mateix, doncs fa poc hi ha hagut un esclat d'aquesta problemàtica, per exemple, a la població de Tordera, on s'està parlant de fer un ple dedicat al dret a l'habitatge íntegrament i a parlar de les situacions d'ocupacions, perquè totes aquestes persones que estan ocupant, si no se'ls ajuda i se'ls guia i des de l'Ajuntament no s'afronta aquesta situació, encara resulta que són víctimes de grups, de persones que fins i tot doncs, abusen de les situacions que tenen de precarietat. A Tordera, per exemple, s'està veient moltíssim, no sé si és la situació que també us passa a Calella, però hi ha moltes persones i fins i tot organitzacions criminals que estan cobrant aquestes persones per poder tenir accés a un habitatge, per poder tenir accés als serveis bàsics, i és una situació molt dramàtica, perquè a més de ser víctimes d'una situació general de manca del dret a l'habitatge, a més, els pocs diners que tenen els han d'invertir en pagar a criminals que estan abusant d'ells. O sigui, que la situació és molt greu i que el que no es pot és mirar cap a un altre costat, i a l'administració li pertoca afrontar la problemàtica de cara i que aquests problemes no s'enquistin i no s'empitjonin.
Quina és la última via que té en el cas d'en Mohamed, si no aconsegueix el certificat d'empadronament?
A nosaltres el que ens agradaria és que ara l'Ajuntament reaccionés, rectifiqués amb aquesta actitud que ha tingut de no voler-lo empadronar, que doncs veiem que deu ser una actitud generalitzada amb altres persones. Potser ha estat un error, no ho sabem. Si és així, doncs és un error bastant reiterat, perquè s'han introduït diverses vegades peticions per escrit, però en tot cas esperem que reaccioni, que ens sol·liciti una reunió i que realment es faci efectiu l'empadronament. Si no és així, doncs no ens quedarà més remei que presentar un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Calella, i clar, el tenim guanyat, perquè és que això està per llei. Està claríssim que una persona té el dret i l'obligació d'empadronar-se, les dues coses a la vegada. I al poble, a més, li interessa saber la situació real si les persones que dirigeixen l'Ajuntament realment el que volen és afrontar la situació real que té el municipi, li interessa que siguin totes les persones empadronades. El que no pot ser és que utilitzem el padró com a una eina perquè doncs, l'equip de govern de torn hi apliqui prejudicis, miri d'apartar persones per situacions de pobresa, miri de lluitar... per nosaltres d'una manera bastant indigna, moltes poblacions, esperem que no sigui el cas de Calella, diguéssim, amb tendència cap al racisme, i per tant el que pensem que ha de fer l'Ajuntament és directament empadronar aquesta persona, revisar els protocols que té d'actuació l'Ajuntament, perquè creiem que això no pot ser una persona... a més de l'empadronament el necessita per moltes qüestions de la seva vida, per tenir accés al metge, per poder-se apuntar, diguéssim, al CAP, i si no, aquella persona no té atenció mèdica, les persones que poden tenir conseqüències al voltant són tota la població, o sigui, no és només aquesta persona. Si aquesta persona no, i la seva família, els seus fills, no tenen les vacunes, no tenen el seguiment perquè no se li permet l'accés a la sanitat pública a través dels CAPs, doncs aquesta família, aquestes persones, poden ser també, poden venir fins i tot enfermetats, poden ressorgir enfermetats que vacunades no serien cap problema.
La repercussió seria per tota la societat.
Uh-huh. Per tota la societat. Això pensem que és una qüestió que afecta tota la societat i que interessa a tota la societat que això es treballi, es regularitzi, que no es miri cap a un altre costat i s'abordin les problemàtiques de dret a l'habitatge. Hem estat durant 10 anys entregant habitatges a les entitats bancàries, permetent que això estigui passant. Nosaltres, per exemple, som molt crítics amb la dació en pagament. Pensem que no és la línia política adequada entregar els habitatges als bancs. Tot el contrari, que s'hauria de lluitar, i hi ha moltes eines a nivell judicial cada vegada més perquè les persones no perdin els seus habitatges. Que això afecta a persones d'aquí, diguéssim, emigrades, que porten anys treballant aquí, que són d'aquí, catalans, castellans, africans,
de tot arreu,
marroquins, de tot arreu. Són persones... Exactament. I que ara
Marta,
hi ha moltes eines.
Marta, vosaltres hi poseu l'accent, o subratlleu això des de la plataforma Stop Desahucios al Maresme, que no sé quines diferències, quina diferència entre vosaltres i els que són la plataforma d'afectats per la hipoteca, que sí que són interlocutors directes amb l'Ajuntament de Calella.
Bé, nosaltres la interlocució directa amb l'Ajuntament de Calella doncs es fa realment tenint una reunió i parlant, i no hi ha cap problema per tenir reunions i parlar amb qualsevol ajuntament o amb qualsevol entitat.
Heu mantingut contactes amb l'Ajuntament de Calella, vosaltres directament?
Sí. El que passa que quan es demana una qüestió per escrit diverses vegades doncs, i no respon l'administració, pensem que ja no és problema del cas concret. És una situació generalitzada. Qualsevol persona que es dirigeixi a l'Ajuntament per escrit doncs, ha de tenir una resposta. Si no la té, és que aquí passa alguna cosa. I per això el fet d'aquesta acció. O sigui que nosaltres realment ens mobilitzem perquè detectem una problemàtica general. No és un cas concret només. Mm. És una problemàtica que pensem que repeteix en altres situacions. I en quant al diàleg amb l'Ajuntament, hem tingut reunions, no hi ha problemes, tindran les que facin falta, però també s'han de revisar els protocols i a vegades no hi ha més remei que, diguéssim, que fer accions de protesta perquè l'administració reaccioni.
Per visualitzar la problemàtica.
Exactament.
Marta Fuera, membre de la plataforma Stop Desahucios al Maresme afectats per la hipoteca. Gràcies per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. I som sempre.
L'Screaming Festival està nominat als Ameripolitan Music Awards que s'entreguen aquesta matinada a hora d'aquí a Texas. Competeix en la categoria de millor festival musical amb altres quatre certàmens que se celebren als Estats Units. El director de l'Screaming Festival, Carlos Díaz, de la productora Tro Records, assistirà a la gala d'entrega dels premis que se celebra a Austin.
Sí, doncs sí, els Ameripolitan Music Awards reconeixen cantants, promotors musicals, fins i tot locutors de ràdio dedicats a la divulgació de la música rock and roll. L'Screaming opta a ser designat el millor festival de música. La seva nominació arriba quan el certamen ha superat la majoria d'edat. I és que va néixer a Calella l'any 1998. Està dedicat al primer rock and roll, el dels anys 50, a les seves arrels i subgèneres, tot i que els concerts es concentren entre dimecres i dissabte durant tota la setmana de l'Screaming. S'organitzen activitats activitats paral·leles que arrodoneixen l'atractiu d'un festival que ven també sol i platja als assistents, però sobretot un cartell de luxe cada any amb primeres figures internacionals. Per exemple, aquest 2017, i coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort, l'Screaming homenatjarà Elvis Presley, considerat el rei del rock and roll i tota una icona musical i cultural de transcendència històrica. Carlos Díaz, de la promotora Toro Records i director del certamen, compartia fa unes setmanes a través de Ràdio Calella Televisió la seva alegria, simplement pel fet, deia, de poder entrar a competir amb altres festivals nord-americans que sempre fins ara havien ocupat totes les nominacions.
Nosaltres no pensem que guanyarem. El fet d'haver estat nominat ja és suficient per nosaltres, la veritat. Els premis es podien considerar els Grammys de la nostra música. Llavors hi ha diferents categories, des de solista d'un estil determinat fins a discjòqueis i festivals. I, bueno, és la primera vegada que entra a les nominacions un festival que no sigui dels Estats Units.
L'Screaming Festival se celebrarà aquí a la ciutat, almenys fins al 2019.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
D'entrada, la previsió anuncia per avui un temps que serà majoritàriament assolellat, més o menys com ahir, un dia que comença amb alguns núvols, però que a partir ja de mig matí, cap al migdia, tindrem força sol, amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra i amb una situació marítima que es presenta cada cop més tranquil·la, tot i que avui encara hi haurà mar de fons a tota la costa de la comarca, especialment cap a la costa del Maresme Nord. Les temperatures aquesta passada nit s'han mantingut pràcticament sense canvis i avui les màximes tampoc variaran respecte a les d'ahir. I, per tant, altre cop al migdia, ambient molt suau, amb valors entre els 15 i els 16 graus a les hores centrals de la jornada i primeres hores de la tarda.
Amb la previsió del temps posem punt i final a l'info migdia d'avui. A partir d'ara arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.